Un plaer rebre la Diana Toucedo a Catalunya Ràdio presentant 30 Lumes a la Finestra Indiscreta. Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la invitació.
La primera pregunta suposo que seria, megues, haver les eines?
Totalment, jo crec que sí. De fet, part de la meva pel·lícula intenta apropar una mica l'espectador a aquestes qüestions. A mi m'interessaven molt, jo crec que també ha sigut part de la meva família, el meu context, la meva infància a Galícia, i volia com portar una mica tota aquesta qüestió de lendes, bueno, mites i moltes altres qüestions vinculades a lo fantàstic, a lo màgic, però també a les creències més espirituals, inclús esotèriques, pues portar-les allà a una pel·lícula.
De fet, clar, si entres a la fitxa allò pura i estrictament de la pel·lícula, consta com a documental, però jo diria, vaja, sé que no t'agrada això de posar etiquetes, però és que a més, el concepte documental pot ser molt ampli, però jo diria que no és exactament un documental, sinó pues bé, una barreja de diverses coses, no?
Completament. Com la pel·lícula la van començar com un documental, en el sentit de el tipus d'apropament, no?, que vam fer com aquesta zona on hem gravat, a Galícia, es va quedar una mica allà com, bueno, estem fent un documental, no? Però en realitat no ho és, perquè després quan vam començar el muntatge vam fer ús de moltes eines de ficció. Bueno, jo també vinc de l'ESCAC, d'estudiar aquí cinema, i m'he educat molt en estratègies, en narratives, en estructures molt de ficció. I per la pel·lícula, per 30 Lumes, una cosa que vaig adonar-me de compte molt ràpid és que, igual per contar una història molt més real, eines de ficció em facilitaven molt més fer la pel·lícula més realista.
Però aleshores, eines de ficció, i quan es parla de documental, normalment la gent ho identifica amb realitat, no? Per entendre'ns, aleshores, aquesta nena, per exemple, és així, és real, l'Alba...
Sí, bueno, va ser un amor a primera vista. Jo sempre ho dic, que quan vaig arribar allà a la zona del Caurel, de seguida la vaig veure al cole, i que vaig ser una mica per on jo vaig començar a entrar allà aquesta zona, i allà amb el col·legi, pues, de sobte la vaig veure i vaig dir, bueno, aquesta nena té algo que, una mirada, un misteri, algo que jo creia que tenia al seu interior totes aquestes dubtes, totes aquestes curiositats que en el fons jo volia treballar amb un personatge, i era així. Després, de mica en mica, pues, vam anar fent petites cosetes, treballant amb ella. Va ser també un procés bastant llarg, en realitat, perquè vam estar com quasi un any gravant en diferents estacions, també perquè volíem també que el paisatge canviés i tot això. I clar, amb ella, pues, de sobte vam veure que elements seus de la persona, pues, podien encaixar o podien ser claus per començar a construir un personatge de ficció. I en aquest sentit, bueno, a mi m'agrada molt treballar just en el que estaves dient, no? Que no és únicament ficció o documental, sinó que és una barreja, una espècie com d'híbrid o de terreny entremig, una mica, que allà permet com ser molt creatiu, molt expressiu, i fer ús això de tot el que creguis que és necessari per la pel·lícula, i no tant pensant si una categoria o una altra, o una decisió o una altra, és la més correcta. No, és el que necessites fer perquè la pel·lícula sigui com té que ser, no?
Explicant-ho d'aquesta manera, em dóna la sensació, potser m'equivoco totalment, de que potser teníeu gravades hores i hores i heu hagut de fer una selecció bastant important, no?
Sí, totalment. Després, de fet, amb la Lara Vilanova, que va ser la directora de fotografia, que és d'aquí de Barcelona, amb la que hem estat treballant, pues vam gravar moltíssim, perquè també era una espècie com de búsqueda, no?, d'intentar apropar-nos allà a tota aquesta realitat, a tota aquesta gent, amb moltes idees al cap, però intentar apropar-nos des d'una espècie com de naturalitat, d'invisibilitat també en certa medida. Vam estar molt de temps amb ells també perquè aquesta relació fos més invisible, no? I la càmera, pues, ja no contessi en realitat. I després, quan vam començar el procés de muntatge, que també ho vam fer amb l'Anna Faf, que també és muntadora d'aquí molt reconeguda, bueno, i una gran amiga, pues, amb ella, clar, teníem una quantitat de material bastant important, que amb ella una dels reptes va ser començar a veure quina pel·lícula possible havia allà dins.
O sigui que és veritat allò de que no comences a veure la pel·lícula que tens fins a la sala de muntatge, o què?
Sí, de fet jo soc muntadora i treballo molt també així. O sigui, no, això no vol dir que totes les pel·lícules es fallin així. Moltes vegades, pues, tens un guió molt molt, molt sòlid darrere i des d'allà pues, vas fent. Però moltes vegades quan treballes així amb la realitat on busques, però també trobes coses absolutament inesperades. És a la sala de muntatge on tens que veure com tots els potencials que tenen les imatges, les situacions, i d'allà com començar a tornar a escriure. Per mi, moltes vegades, jo sempre ho dic, que és com un tercer procés d'escriptura a dins d'una pel·lícula.
Has parlat del muntatge abans de la fotografia, ho dic perquè la fotografia és un altre gairebé protagonista, diria, de la teva pel·lícula, i volia saber quins reptes tenia en aquest sentit el tema de gravació amb aquests arbres tan tancats, la pluja, o sigui, aquest aire tan misteriós que tenen sempre les pel·lícules gravades per aquestes zones.
Sí, doncs pues mira, just més que quasi reptes, que bueno, havia molts, a més, moltes vegades vam estar la Lara i jo quasi soles gravant i clar, un equip tan reduït, pues, tens moltes limitacions. Però la Lara sempre deia que li fascinava aquesta zona perquè moltes vegades el cel estava absolutament cobert i aquesta espècie com de gris que constantment estava al cel, per ella era quasi com una espècie de filtre natural que li feia tenir com una llum meravellosa en cada situació. De fet, quasi anàvem amb el cotxe i parant a cada esquina perquè volíem gravar-ho tot, no? I quasi com que tot era preciós en aquest sentit. Però bueno, sí que també vam intentar treballar molt les estacions de l'any, vam anar diferents vegades perquè també tot aquest pas del temps estigués una mica reflectit i fos un personatge. I també un altre element que és molt important és el so. Amb el so també hem estat treballant molt, després amb l'Oriol Gallart, que també és un altre sonidista d'aquí, de Barcelona, vam plantejar bueno, tot un disseny sonor que també fossi molt envolvent, molt de fer-te una mica present en tots aquests espais, ben siguin naturals o en l'interior d'una casa, però que tinguessis molt la sensació de presència, d'estar allà. I de fet també amb el Cuti, que bueno, és un increïble muntador, també amb moltíssima experiència aquí, sobretot a documentals també, vam plantejar també tot una mescla de so, on pues, els vents és que es mouen per la sala. I, de fet, és tan bonic que jo, quan, no sempre, però quan puc estar a les sessions i a dins de la sala, moltes vegades la gent, quan està allà, es posa l'abric en diferents moments de la pel·lícula.
Oh, això és 4D, gairebé.
Absolutament, això és meravellós, perquè de sobte veus que, bueno, que hi ha alguna cosa allà que les toca a nivell de cos, de que la sala no canvia gens i de sobte pues, estan agafant la jaqueta o l'abric perquè aquest fred i aquest aire les arriba, no? I això és preciós.
Ara posaré una etiqueta d'aquestes horribles i tal, però aleshores una pel·lícula més sensorial, diguéssim, de cara a l'espectador.
Sí, no, però sí, jo moltes vegades ho dic, perquè bueno, no sempre totes les pel·lícules tenen que sostenir-se com en l'acció, en aquest motor que normalment són les trames.
O l'estructura bàsica.
Exacte. Sinó que moltes vegades pues, també podem fer un cinema que apela més a un estat d'ànim, a emocions i a sensacions. I en aquest sentit, jo sí que ho dic, que a mi m'agrada que el cos de l'espectador reaccioni, que li passen coses, no? I en aquest sentit que una mica quan tu entres en la sala i quan surtes, hagis viscut alguna cosa, hagis tingut una experiència que no únicament passa per haver escoltat o entès una història, sinó que també hi ha alguna cosa més, no?
Fent recerca per fer l'entrevista, vaig veure algunes entrevistes en tu que parlaves, doncs, això, recuperar les arrels, ja havies tornat a la teva terra, i parlaves de bueno, de que a Galícia sou molt de la terra, que sou molt pagesos, aquestes coses, però jo penso és un contrast bastant curiós, no? Perquè és el tema de la terra, no? La realitat envoltada d'aquesta màgia. Com s'explica aquest contrast tan fort?
Bueno, és un contrast que està allà, però que jo també tenia en mi, no? I en aquest sentit, part de la pel·lícula el que he intentat és posar sempre com aquests oposats allà de forma visible. Jo portava allà aquí, de fet, diversos anys, visquent a Barcelona quan vaig començar el projecte, i una de les qüestions era això, plantear-me, bueno, d'on vinc, quina és aquesta identitat i aquesta identitat que tenim d'aquesta conformada, no? I en aquest sentit, pues, bueno, vam començar a veure que allà havia també com aquests dobles, aquests duals i aquestes confrontacions que em semblaven com molt potents per començar per allà i que d'allà se pugui com obrir i plantejar moltes més qüestions.
A quina zona es veu rodar, si et puc preguntar? Perquè sí, són molt maques, vaja.
Sí, bueno, és el Courel, que és com tota una serra muntanyosa, quasi al sud de Lugo, quasi frontera amb Orense i també amb León, o sigui que és com la part més oriental de Galícia. I són molts poblets petits, perquè de fet hi ha, crec que si no recordo mal, 52, però bueno, vam anar com gravant en diferents llocs, encara que en la pel·lícula tu el vegis com quasi com si fos un únic poble o un espai una mica unitari, perquè bueno, ho hem treballat així, no?
Has parlat de que va ser un procés llarg, la pel·lícula, de fet la pel·lícula porta un llarg recorregut també ja, però és bastant curiós perquè, clar, és una pel·lícula que per la seva singularitat s'està fent, no?, constantment. No sé si la vius així, d'aquesta manera, una pel·lícula que va evolucionant.
Absolutament. De fet, això van ser com quasi 5 anys, al final, en tot el procés. I bueno, jo ara no m'esperava gens, ni en els millor dels meus somnis, en realitat, arribar a tot el que m'ha arribat. Perquè això, quan tu estàs com, bueno, fent algo que en el fons és molt petit per tu, o sea, perquè ho estàs fent quasi amb les teves mans, no?, d'una forma com molt artesanal, pues mai eres, o almenys jo no tinc la capacitat de veure fins a on arribarà. I en aquest sentit, començant des de la Berlinale, que va ser on vam estrenar fins ara, que arribarem a les sales de cinema, per mi em sembla com un camí meravellós i que és increïble també que una pel·lícula com aquesta pues, pugui tindre aquest recorregut.
Diana, moltíssimes gràcies per la teva pel·lícula tan, tan especial i que recomanem molt des del programa, i moltes gràcies per aquesta entrevista.
Pues sí, moltíssimes gràcies, i això, recomanem que tothom vagi al cinema a partir de demà. Les esperem.